Pleiades, un programa en valencià adreçat a tota mena de públic. Cada setmana tractarem un tema d'actualitat relacionat amb els diferents camps de coneixement i convidarem les persones que hi estiguen directament vinculades. Fem Pleiades,
Elena Fontana,
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. Comencem el programa de Pleiades parlant sobre biblioteconomia i documentació. Per parlar-nos del tema, tenim avui amb nosaltres Carmina Cortés Villalba. Benvinguda, Carmina.
Moltes gràcies.
És un plaer tenir-te en el programa.
És un plaer per mi estar així amb vosaltres.
La nostra convidada naix a València, l'Horta. És llicenciada en Biologia per la Universitat de València. Té el màster en Ciències de la Documentació, Biblioteconomia, Arxivística i Documentació per la Universitat de València. Ha dirigit diversos projectes de final de carrera d'alumnes llicenciats en documentació. Alguns d'ells han obtingut el Premi Bancaixa. Ha participat en diferents projectes d'investigació subvencionats pel Ministeri d'Educació i Ciència, com ara Puesta a punto de una metodología para el estudio funcional de la patología de la columna vertebral lumbar, on aplica els coneixements i l'experiència en documentació i els coneixements de biologia. Entre els diversos articles i publicacions docents, cal destacar Apuntes de l'assignatura Anàlisis i Lenguajes Documentales, publicat pel Servei de Publicacions de la Universitat Politècnica de València. L'any 1991 va començar a treballar com a documentalista a l'Institut de Biomecànica de València. Actualment és la responsable de documentació d'aquest centre tecnològic que pertany a la xarxa IMPIVA. Aquesta tasca la compagina amb la de professora del Departament de Comunicació Audiovisual, Documentació i Història de l'Art a la Facultat d'Informàtica d'aquesta universitat, on imparteix les assignatures de documentació general i d'anàlisi i llenguatges documentals. Carmina, hem vist en el teu currículum que t'has format en biologia. Per què et decantes professionalment per la biblioteconomia i la documentació?
Bé, primerament voldria dir que n'estic encantada de la meva formació com a biòloga. Són uns estudis molt interessants i cal dir que vaig estar 10 anys dedicada a la investigació en millora genètica en conreus hortícoles. El cas és que l'eixida professional en aquell moment era difícil a la universitat i l'empresa privada em portava lluny de València, com així va passar amb altres companys meus. I en aquells moments no m'era possible canviar d'organització familiar, però sí reciclar-me professionalment. Vaig aprofitar els meus coneixements en tècniques de catalogació i en altres activitats organitzatives pròpies de biblioteca i d'hemeroteca, de preses en la Biblioteca General de la Universitat de València, al carrer de la Nau, abans de començar els estudis universitaris i també al primer any d'universitat, jo anava com a voluntària i els ajudava i deprenia. Així es pot veure que tot val per algo, no? Em vaig preparar oposicions, després vaig començar a treballar i bé, fins així. Vull afegir que és una professió molt agradable i agraïda la de documentalista, no? Però ara tindrem temps de parlar en més profunditat.
Sí, Carmina, a mi m'agradaria que explicares als nostres oients i a nosaltres també què és un documentalista i que si aquesta denominació es pot fer extensiva a nivell internacional.
Bé, el concepte sí, la denominació no. Podria fer una breu revisió històrica per tal de donar a conèixer als oients l'origen i el marc on es troba aquesta disciplina. Cal preguntar-se per què varen necessitar els éssers humans començar a escriure.
Sí, és una bona pregunta, perquè sí. Si no, crec que la majoria de nosaltres no tindria faena. Sí.
Efectivament. Tot allò que és costós sempre es fa per necessitat. Tant en la natura com en l'evolució, té un origen en pressió. Pareix ser que quan varen aparèixer els primers assentaments humans i després els grups es feren més nombrosos, l'organització social era més complexa i molt a poc varen tindre que donar pas a una certa administració. Calia registrar d'alguna manera el que feien. És a dir, no pareix que l'explicació de l'origen de l'escriptura siga deguda a la necessitat de registrar textos religiosos, ni polítics o bé literaris, sinó textos administratius. Això demostra el fet que els arqueòlegs han trobat només d'un 2 o un 5% de documents amb contingut no administratiu en els assentaments humans de l'era antiga, en els pobles mesopotàmics, per exemple. Poso un cas ben interessant, breument. La ciutat d'Ebla va ser trobada en unes excavacions arqueològiques que començaren a l'any 1964. Pues bé, el director d'aquestes excavacions, l'italià Paolo Mattiae, a l'any 75 va trobar, o es començaren a trobar, les primeres restes d'una ciutat. Quan ja varen descobrir totes aquestes ruïnes, no? Es va veure que no es sap molt bé si era una ciutat-estat o era la capital d'un imperi, però en qualsevol cas era una ciutat molt important que es sap que arriba a tindre de l'ordre de 250.000 habitants. Això parlant de 3.000 anys abans de Crist, pues és prou, no? Realment.
Però no sé si has dit en quina zona estava.
No ho ha dit, però sí però pues dic. Era una ciutat que estava en el camí de les caravanes que venien de l'Àsia fins a la Mediterrània, no? O sigui, al mar. Era com una ciutat de comerciants.
O sigui, a l'Orient Pròxim, no?
L'Orient Pròxim, efectivament. O sigui, era una ciutat en la que les caravanes recalaven bé a l'anar o a la tornada. I, clar, penseu, allí era precís que hi havia un control administratiu important. S'ha trobat en aquestes excavacions que al palau d'aquesta ciutat hi havia dues habitacions plenes de restes de tablilles d'aquestes mesopotàmics, no? De treballes d'aquest tipus. Pues vora de 4.000 documents diferents s'han trobat. Bueno, ja sabeu, els arqueòlegs el que fan és reconstruir i han vist que de l'ordre d'aquest nombre, no? Però era moltíssim per l'època. Pues de tots aquests documents, només un 2% tenien un contingut diferent d'administratiu. És a dir, probablement, en prou seguretat, l'origen de l'escriptura ve per necessitats administratives. Això és important. Com m'heu dit abans, si no fora per això, no tindríem el treball que tenim avui en dia. Faríem una altra cosa, però no treballaríem realment en documents ni en lingüística, potser.
Exacte, no, sí, i tant.
I quan parles de textos administratius, seria tot tipus de textos, com els que es fan avui dia, lleis, sol·licituds, impreses...
Sí, controls de compra-venda de productes, mercaderies, sí, aquest tipus de coses. Per exemple, pues, ara no ho raonem, però en aquell moment hi havia gent que heretava a altres o que venia esclaus o que conquistava un territori i se l'anexionava i deixava...
Clar, tot això s'hauria de registrar d'alguna manera,
sí,
no?
Sí, seria registres de propietat, d'intercanvi...
Efectivament. O inclús contractes de casaments. Aquest tipus de coses en l'antiguitat és que existien. No ho tenim clar, però existien. I molt. Què passa en aquestes societats? Que la societat que tenia l'avantatge de tindre una solució administrativa controlada, aquesta societat era superior a altres pobles que no tenien escritura.
Clar.
El que passa és que en el temps d'una altra societat o d'una cultura pròxima, afegixes aquests coneixements. Però al principi eren més competitives les poblacions que tenien
En aquell moment,
aquest recolzament.
En aquell moment podem dir que l'escriptura era tecnologia punta, no? Sí. Era un avantatge.
Exactament, exactament.
Un avantatge tecnològic.
Era un avantatge, sí, sí.
Era l'única manera de reconèixer les possessions, també. És l'únic justificant, no?
Sí. Clar, és
perquè,
així.
Perquè, clar, havien de fer registres de naixements, també, no? M'imagine qui era fill de qui, perquè si no ja...
I contar, quan hem sentit parlar de els jardins, estos, los jardines colgantes de Babilònia, sí. En realitat això no eren jardins, eren conreus de plantes i de hortícoles, uh-huh. també, no?
Bancals.
Sí, bancals, eren bancals. I clar, les produccions, el control de produccions, la venda d'aixes produccions, tot això eren coses que calia registrar.
Sí, sí.
Al principi, imagine, els orígens de l'escriptura serien pues, palotets, clar. Però això es va fer més complexe i imaginem que en moltíssim temps arriba a ser el que avui en dia pues, és l'escriptura. Si continuem avançant en el temps, penseu una cosa. Les primeres col·leccions de documents eren més bé arxius. La gent això no ho té molt clar perquè, clar, tampoc diferència, encara que sap que no és el mateix, no diferència clarament què és un arxiu o què és una biblioteca, per exemple. Però qualsevol que tinga que fer un acte notarial o que tinga que registrar el naixement del seu fill avui en dia, o qualsevol document que tu el que vols és que quede constància, això, el destí és un arxiu. Mm-hmm. I enteneu que no és una biblioteca.
Exactament.
O sigui, sí. Ningú se'n va a la biblioteca del Politècnic per veure si té ahí la partida de naixement, evidentment. Doncs no, pues, sí. Eixos documents administratius, el destí era un arxiu, eren arxius, però no tenien ni esa concepció. Al principi està com més diluït la diferència, no? Conforme passa el temps, es fan documents que ja no són merament administratius i ja pues, hi ha documents literaris i ahí es comença el que seria el concepte de llibre des d'un altre punt de vista. De forma que ja tenim, pues, avancem molt en el temps, arribem als grecs, als romans i allí hi ha arxius, evidentment, però ja també es comencen a haver biblioteques. Ara bé, biblioteques públiques. Es pot entendre que no en general, perquè havia un mínim de la població en les capacitats d'escriure i de llegir. Yeah. I únicament eren col·leccions com privades o de la noblesa o de lo que era la monarquia.
Desclergues.
Per exemple, en Egipte eren les que tenien aquesta capacitat. En qualsevol cas, qui no ha sentit parlar de la famosa Biblioteca d'Alejandria? Mm-hmm. Bueno, pues això sí que es pot dir que és com que la primera biblioteca pública de l'antiguitat.
Ah, l'Alejandria sí que era una biblioteca pública.
Es pot considerar pública perquè acudien savis, no?, de diferents parts d'eixe món mediterrani, més bé, i anaven
hel·lenístic,
i anaven a aportar els seus coneixements. De fet, una cosa que la gent no sap és que la Biblioteca d'Alexandria no va néixer en principi com a tal biblioteca. Al principi el que existia allí era el que es deia el museu. I el museu era una acadèmia en la que havien persones que investigaven en aquella època en temes filosòfics o en el que seria avui en dia medicina o en temes de dret, no?, de lleis, i es juntaven i compartien allí la seva vida i vivien. I es sap, per exemple, pues, que Heródoto estigui allí a lo millor uns anys vivint, no?, 4 o 5 anys, queda registrat. Clar, aquest tipus d'activitat porta a que la gent tinga necessitat de llibres. És a dir, la biblioteca vingué després del Museu d'Alexandria i arribà a tindre un nombre molt important de llibres. El que feien és que en aquella època eren originals tot. Si tu volies duplicar un llibre era copiar-lo, era fer una còpia a mà. Però encara així, pues, crec que recordar que es coneix d'una col·lecció de més de 400.000 llibres. És importantíssim per a l'època.
Que això és una tasca que posteriorment ho feien els monjos, no?
Efectivament. De fet, va ser una etapa fosca de la humanitat. Ara, si voleu, parlem un poquet d'aquesta època. Bé, pareguda, o bueno, l'única que pugui fer-li un poquet de sombra, però vamos, que era pareguda a la Biblioteca d'Alexandria, que això sí que és menys coneguda, va ser, contemporània d'ella, la Biblioteca de Pèrgamo. Pèrgamo era un regne de l'Àsia Menor, i tingué una biblioteca important que, de fet, Està, a banda de la maqueta estan les restes, part de les restes arqueològiques, estan al Museu de Berlín, que jo estigui aquest estiu passat, i és impressionant el Museu de Pèrgamo. El Museu de Pèrgamo és, està ple de totes les troballes que varen fer, està, és importantíssim.
Sí, jo vaig estar també.
És impressionant allò. Moltíssim. És impressionant allò.
Dóna la raó.
I parla efectivament de que havia unes habitacions importants, també al Palau, que eren la biblioteca. O sigui que, però això ja no és tan conegut. Després sí que puc dir-vos que conforme avancem en el temps, arribem a l'Imperi Romà, ahir tingué importància, quan ja passem de l'era cristiana, doncs als segles entre l'1 i el 4, que ja és l'última època de l'Imperi Romà, abans de traslladar-se a Occident, tingué importància ja el càrrec de la gent que controlava els documents, els llibres. Clar. Sí, va haver un tipus de càrrec que era el bibliotecàrum, no? I estava també el, com cap de biblioteques. És a dir, havia, existia eixe treball. Vol dir que sí que hi havia ja un nombre de biblioteques a l'imperi, doncs ja interessant, no? O sigui que anem avançant en el temps i ja la cosa té més interès. I després ja passem a Bizanci, on el llibre tingué moltíssima importància també. I com deia Elisa, efectivament, arribem a l'edat mitja. I l'edat mitja és una, ja vos dic, és una, no és que siga una opinió meua, és una cosa, pel que és el món del llibre, és una època fosca, difícil. Perquè per els temes de lo que era l'opinió de la Iglesia, havien molts coneixements, ja no només els llibres, els coneixements que estaven com prohibits.
Podríem dir, perdona que el talle, que el nom de la rosa ho reflecteix perfectament,
sí, sí,
això?
Sí, la idea és eixa, la idea efectivament és eixa. Sí, és una època fosca. I diguem que els llibres, a l'espera de millor època, queden pràcticament marginats només als monasteris. En el... En aquesta proposta que va fer Benito de Núrsia en el segle VI, la de Ora et Labora, pues ahí havia una part de treball manual, però també eren els monjos els que tenien la capacitat d'escriure i de llegir, evidentment, no? I es dedicaven a copistes, els encomanaven als monasteris, entre altres tasques, els encomanaven que feren còpies, algunes eren valuosíssimes, no? Perquè qui no ha visitat algun centre d'estos i veus darrere d'una vitrina, no?, d'un cristal, però unes miniatures miniaes o un format de llibre molt, molt gran, no?
Sí, sí.
Del format del llibre no hem parlat, però de les tablilles mesopotàmiques, al papiro egipci o al rotllo romà, és una etapa fins que arribem a lo que es diu el còdex. El llibre tal com el coneguem avui dia, el còdice, el còdex, és el format d'avui dia.
Sí, sí.
I això, i després ja de l'edat mitja, afortunadament, arribem a l'època en la baixa edat mitjana estan les universitats i hi ha més professionals, fins a cert punt independents, gent que es forma per medicina o per lleis, que necessita llegir, escriure i que necessita llibres. Eren caríssims en aquell moment encara, el paper entra en Europa en el segle XI-XII, a través d'Espanya, per cert, a través dels àrabs. I fins que no arribem al segle XV a l'impremta, podeu entendre que la producció de llibres pues, era realment cara per els materials i perquè havia que copiar-ho. O sigui, que fins que no s'arriba a la impremta, això no s'abarata de cap forma.
Impossible.
I és a partir d'ahir, no? Després evolucionen les ciutats, els burgos, i arribem ja al Dèneu. I en el Dèneu, ahir ja es comencem en el que ens porta, sinó el que podria dir-se els orígens de la documentació. Per què? Perquè es multiplica de forma importantíssim la producció de documents, la producció de llibres i de manuals de tot tipus per a formació. I quan la cosa es fa més complexa, rescatar documentació per a investigar, per a llegir, per a estudiar i després, novament, tornar a publicar, això es fa molt, molt difícil. I fins als finals del Dèneu, pues en els últims anys, a principis del 20, és quan es comencen dos abogats belgues, que eren Paul Otlet i Henri Lafontaine, que són dos persones molt emblemàtiques, sobretot Paul Otlet, va ser el primer que va publicar el tractat de documentació i és com una obra mare per la nostra professió. És perquè ens ensenya a on va derivar el que era el bibliotecari que havia fins al moment. El que passa és que, clar, si voleu ara ho parlarem, va evolucionar diferent aquest món nou de la documentació assigua al món anglosaxó. Va ser diferent. Perquè així, en Europa, podeu entendre, hi havia una tradició bibliotecària important. En tant que el que era, per exemple, als Estats Units, pues era una societat jove. Havia bibliotecaris, evidentment, però no neixa abolengo, no? Professional. I, clar, quan venen aquestes noves tècniques, pues allí li denominaren d'una altra forma i, a més, es diuen que eren bibliotecaris especialitzats. No s'anomenen documentalistes. Uh-huh. I a la nova, diguem, funció es diu que és information science. Uh-huh. En tant que, així, al món europeu, es parla de documentació i de documentalistes avui en dia. Ha hagut conflicte, dècades de conflicte, cosa que és una llàstima, perquè els bibliotecaris tradicionals diuen «Ah, això no és meu, jo en això, és que jo no sóc documentalista, és que això és diferent». I jo, la meva opinió avui en dia, tinc clar que no és així, no? Però sí, és diferent per ells, no? Per molta gent encara.
Sí. Val, Carmina, després d'aquest interessantíssim recorregut per tot el naixement de l'escriptura i com desenvolupa i el que comentava abans Elena de si la denominació de documentalista a nivell internacional se podia entendre igual o com, jo el que m'agradaria és que ens comentares quan s'implanta la diplomatura en biblioteconomia i documentació hacia l'estat espanyol i quina és la intenció, perquè jo estic mirant que hi ha moltes places últimament publicades en el sí. Diari oficial, o sigui sí. Que poden estar contents, no, els alumnes, perquè ja
poden estar contents, deuen estar contents,
ahí
però
hi ha cosa ja...
Ja eixida.
Ja eixida, sí. De forma, diguem, tradicional, a Barcelona està des del 1915 el que és l'Escola de Biblioteconomia. Uh-huh. És l'única província en Espanya que tenia uns estudis com a tal. Vol dir que només es formaven allí? No. La gent treballava a les biblioteques i el que feia, diguem que l'eixida tradicional de la gent que treballava ahí era perquè havien estudiat història. Uh-huh. Era la gent que abans, a més, estava tot junt i es deia geografia i història, sabeu? Uh-huh. Pues, quan acabaven, part d'esta gent el que feia era dedicar-se al món de les biblioteques o dels arxius. Mm-hmm. En el cas dels arxius jo ho trobo inclús molt justificat perquè cal tindre uns coneixements històrics, no? Per treballar a arxiu històric o no tan històric, però va associat a conèixer les institucions. Mm-hmm. Perquè els arxius, diguem, el que estan guardant ve de diferents institucions administratives o privades, com pot ser l'arxiu els arxius notarials o els arxius eclesiàstics. En el cas de biblioteca, bueno, ja pots vindre de història o no, i és diferent. Avui dia el que passa és que està molt bé que la gent puga arribar a aquests estudis des del món tecnològic. Mm-hmm. Perquè imagine que ara ho comentarem, però en qualsevol cas... cal tindre una preparació tecnològica important. Avui en dia, o sigui, ja no és el document en les prestatgeries i te'l dona i te l'endús i el tornaràs en 15 dies. Això es fa, però això és una part molt, molt, molt petita, no? de tota la tasca que té que fer una persona que treballa en això.
És la més visual, no? Podríem
o sigui,
dir.
Que, no? Bé, pues,
avui dia són les noves tecnologies, no? Són les que s'han donat el protagonisme. Sí. Ara en parlarem,
bé,
no?
Sí, ara en parlarem.
Pues bé, avançat en el temps, no?
Avançat moltíssim en unes dècades. Clar. Ha pegat una... Bueno, no una volta, no. Vàries voltes de campana la professió. Clar. Vàries uh-huh. voltes, sí. Després, les primeres diplomatures, sabeu que avui dia, si voleu, després podem parlar un poquet d'això que se'ns ve de Bolònia i tot això, no? De les noves titulacions un poquet, però en qualsevol cas, tal com està ara, existeixen en algunes de les universitats diplomatura, en altres el segon cicle. És una carrera que s'ha desenvolupat en fer primer cicle o segon cicle, o amb els dos, no? O sigui, bé, pues, les primeres diplomatures són la de Granada, que va ser l'any 1983, Salamanca el 87, Múrcia el 88, Saragossa 89 i hi ha altres, no? En concret, a València, la Universitat de València és la que té la diplomatura i se la va aprovar el Consell d'Universitats i es comença l'any 96. Mm-hmm. Això és en quant als estudis en diplomatura. I les llicenciatures, lògicament, es començaren uns anys més tard. Es començaren Granada, Salamanca, la Carlos III de Madrid i Alcalá al 94. Ja havien passat uns anys. I altres després, no? I així en València, jo no recordo bé si va ser també el mateix anys 96 que havien acceptat també la diplomatura per la Universitat de València, perquè la llicenciatura la tenim així, a la Politècnica, que és on dono jo les classes, i no sé si va ser també el 96 o el 97 que es comença la formació. Clar, en este segon cicle, el que passa és que els alumnes poden vindre de la diplomatura que fan a la Universitat de València, o poden vindre de qualsevol altra titulació, bé siga una diplomatura o una licenciatura. Jo tinc alumnes que venen de coses tan diferents com periodisme, o turisme, o fisioteràpia, o història, i venen molts d'informàtica, això està bé. Bueno, es donen els estudis en la Facultat d'Informàtica. I això és una cosa que s'ha ponderat molt per altres universitats, perquè diuen, què veu teniu? Perquè teniu, clar, uns laboratoris per fer pràctiques per a la llicenciatura que ofereix la Facultat d'Informàtica, i a més professors, algunes de les assignatures que són molt tecnològiques les donen professors que són informàtics. I clar, els llicenciats que eixen estan molt ben preparats, la veritat.
Sí.
Jo volia preguntar-te quin és l'objectiu bàsic justament de tots aquests dos estudis, d'aquest ensenyament de la biblioteconomia, de la documentació.
Sí, que eixen preparats de forma molt, molt completa, perquè tenen tal volta que treballar en coses prou diverses. Un estudiant que acaba, que egressa, no, de la carrera que ha finalitzat, pot trobar-se treballant perfectament en una biblioteca tradicional, però és que pot estar treballant en una empresa que estiga generant bases de dades, o pot estar en un centre que està oferint portals d'aquestes web per donar informació, o pot estar en un arxiu audiovisual. És tan diferent que tenen que tindre una formació molt completa i molt complexa. Sí, és diferent el que faran. Entonces, la formació és molt variada, i al eixir és quan trobaràs a on et contraten, no? I no vas a poder rebutjar i dir això no, perquè jo no estic preparat. Tenen que estar preparats quasi per a tot. Estan molt, sí.
Carmina, abans has esmentat un poc la diferència entre documentalista i bibliotecari,
sí,
no? A mi m'agradaria que explicares més aquesta diferència. O sigui, ser biblioteconomia i documentació no té res a veure amb el bibliotecari.
Sí,
és totalment diferent.
No, sí, clar que té que veure. El que passa és que és la evolució natural. Per això jo no he entès mai quan ha hagut tota aquesta polèmica al llarg de dècades, de primers del segle XX fins ara. Així a Europa ha hagut molta complexitat de corporativisme, no? I dir, no, és que jo això no... Avui en dia, si aneu a qualsevol biblioteca, no fa falta que sigui universitària. Aneu a una biblioteca d'un centre especialitzat, o aneu inclús a una biblioteca pública, i si tu demanes una búsqueda, anaran a bases de dades i te la faran. Bé, això és una de les característiques que es diu que té un documentalista i no un bibliotecari. És a dir, el bibliotecari, diguem que fa un procés tècnic als documents, els posa en magatzem o, ja dic, a unes prestatgeries i te dona el servei. Però el que es diu és que no té certes habilitats que té el documentalista, i això pues, avui en dia no és de veres. Les dues, diguem, més importants és fer un anàlisi de contingut. És a dir, tradicionalment els bibliotecaris, imagineu un bibliotecari del Dèneu, no feia anàlisis de contingut. El que sabia era, tenia uns fitxers molt ben registrats en tots els documents que tenien a la biblioteca.
Catalogava, i si tu anaves,
clar, tu anaves allí i dient, necessite això. I ells pues, buscaven, o tu mateixa tenies accés als fitxers, buscaves i trobaves, no? Però el que no feia aquell bibliotecari de fa un segle o més era fer l'anàlisi del contingut dels documents. El documentalista sí. Però, clar, és que avui en dia, en una biblioteca, una forma de catalogar és afegint-te de més el que es diu classificació temàtica. Mm-hmm. Aleshores, sí que estan fent un anàlisi de contingut dels documents.
Clar. Clar. No poden dir,
per a decidir si està on, dins de la botànica o dins de la zoologia.
Mm-hmm. I quan això és tu... el que es refereixes a anàlisi de contingut. Clar, és això, clar, perquè pot clar. Ser que hi hagi clar. Gent que no entenga així massa...
Efectivament, l'anàlisi de contingut és dir de què van els llibres.
Exactament.
Això és una cosa que era una de les novetats que aportava la documentació. Uh-huh. Una altra de les coses diferents va ser el treballar ja en noves tecnologies. Però és que en quina biblioteca entres tu un dia i no consultes el catàleg en electrònic? Uh-huh. Raríssim és això. Uh-huh. És a dir, realment són bibliotecaris documentalistes, com clar. Es vulga dir, però no, són una no és una professió diferent. És la mateixa.
És la mateixa, clar.
És la mateixa.
Transformada i a les noves exigències,
sí,
no?
Sí, en avantatges importantíssims, clar.
Mm-hmm, clar,
sí, sí.
Clar.
Així és, sí, sí, sí.
Bé, volia també que ens explicares de quina manera s'organitzen les visites que teniu programades a biblioteques, centres de documentació, arxius, per a facilitar que els alumnes entren en contacte amb el món professional en el qual s'han de desenvolupar, no? Han de desenvolupar la seva activitat i d'aquesta manera doncs, aprenguen a aplicar els seus coneixements que han adquirit durant els seus estudis doncs, en la realitat, no? En la vida real.
Sí, anem a veure, vos puc parlar de la meva experiència personal. Jo porto dues assignatures. La que porte, que ara està acabant del primer quatrimestre, com que té un marc general, com haveu dit en la presentació, es diu documentació general, no? Entonces, allò el que fa és posar el marc, el context en on hem de treballar, no? En el futur. Uh-huh. Pues en esta assignatura sí que em sembla molt interessant, quan la vaig programar fa 7 anys, que feren 3 visites al llarg del curs a diferents centres que jo els ha establert de forma progressiva. Des de fa anys ja la primera visita normalment la fem a la Biblioteca Pública de València, que sabeu que està al carrer de l'Hospital.
Sí.
Per què? Pues precisament perquè tinguin clar els alumnes que estan estudiant l'assignatura de documentació general i el primer que visiten és una biblioteca, i una biblioteca emblemàtica. Temàtica. Com diguent, això també, això és també camp de treball per a vosaltres. El segon centre que visitem ja des de fa uns anys, perquè resulta prou interessant, és el centre de documentació o la biblioteca, com vulgueu dir, que hi ha al Museu Sant Pius V de València. El contingut, clar, té que veure tot pues, en temes pictòrics i d'escultura i bé, és un centre temàtic, no? Molt interessant i a més es dona pautes per a treballar perquè en l'assignatura fan unes pràctiques que ells, de manera individual fan un centre de documentació, el monten, no? I a més és temàtic, jo els dono el tema, els dono qui els l'encomana, no? Que són entitats públiques o privades, depèn de casos, i clar, aquesta visita els resulta molt interessant. I ja l'última ja els busco un pas més, un centre més de tipus virtual. I des de fa uns anys, igual més endavant canviarem, no? Visitem el que es diu el centre de documentació científica, d'ací de la Universitat Politècnica de València, que és el que porta tot el tema de bases de dades i hi ha un tema més de document electrònic, no? Document electrònic i revista electrònica i ja és una cosa com més virtual. Mm-hmm. Veu la evolució? O sigui, biblioteca, un centre especialitzat i al final un centre quasi virtual. Perquè claro. Vegin que és el recorregut.
La gran, clar, clar.
I sempre m'han facilitat les visites, els meus col·legues dels puestos que han visitat, estan encantats, no? De rebre els alumnes. En alguns casos tenen visites programades, per exemple, la biblioteca pública fa visites, hi ha gent d'instituts que porta els alumnes i tal. El que passa és que en el cas dels meus alumnes els fan una visita especialitzada. Clar. Són clar. Futurs professionals.
Exacte.
I els fan una visita...
L'enfocament és diferent.
L'enfocament clar. És molt bo. Estan sempre encantats quan fan les visites. Després me fan a mi una fitxa, no? Un bo d'aprofitament de la visita i molt bé. Però jo sé també per altres col·legues que fan algunes visites que els posen totes les facilitats del món per a que puguen portar als alumnes. I és molt interessant. Per a l'alumne és molt productiu veure com és la realitat. No el que te conten, no? Sinó la realitat. I, a més, els col·legues que estan allí, que ho conten, la problemàtica que puguen tindre, pues la conten també, no conten tot lo bonico, ni tot és color de rosa, evidentment, en aquesta professió. Cal saber-ho.
Sí, com en totes.
Com en totes.
Per poder estar preparat per allò que vinga.
Sí, sí.
Carmina, a mi m'agradaria saber, arran de tot això que acabes de comentar, de les visites als centres estos, però ja enfocant-ho un poc, mirant, projectant-ho cap al futur, no? L'estudiant de documentació té suficients oportunitats per a fer pràctiques en empreses i institucions a través de convenis? La UPB fa convenis?
Sí, 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 sí.
Sí?
De fet, funciona molt bé el que es diu en cada una de les escoles o facultats és la unitat de pràctiques en empresa. I la unitat de pràctiques en empresa és molt activa i es maneja prou per aconseguir centres on puguen els estudiants fer algun tipus de pràctiques. El que passa és que això sí que cal saber-ho, no són sempre remunerades. Hi ha casos en què bé, el centre destinatari, no, que pot ser una empresa privada, pues diu, sí, bé, jo acceptaré sí, que vingui algun alumne i que faci unes pràctiques en empresa. Però a lo millor el que més els donen és una xicoteta bolsa per a transport i poc més. O sigui, que no és que en això estan tenint una beca. No hi ha l'obligació que se'ls doni un pagament d'una beca. En altres casos sí. Però en qualsevol cas, tots els alumnes que tenen interès tenen possibilitat d'anar a centres. Clar, si les condicions no els interessen, per exemple, si es fa l'oferta donant un mínim econòmic mensual o el que siga, doncs els alumnes ahir s'apunten.
És més apellidor.
Evidentment, evidentment. I a més, cal entendre-ho. És gent que, bueno, que està fent un gasto a sa casa, no? I que a lo millor no està treballant.
Exacte.
Aleshores, si té que anar a algun lloc, jo crec que...
I no els venen malament els diners, no?
Clar que no, a ningú.
I també es farà una feina a l'empresa o a l'institució,
sí,
no? Que també
donaran unes hores. Algo de suclis trauran.
Clar.
El que passa que l'empresa privada ja sabeu el que passa, que mira molt dels diners, no?
Ja.
I llavors diu, jo fas l'oferta i si algú no vol i no cobra, però si no cobra... Depèn, ara sí, el que oferís. Perquè està el seguiment que se fa després del treball que fa l'alumne. Es fa prou bé i això em sembla bé, perquè el que no volem consentir és que els alumnes siguin mà d'obra barata,
yeah,
o mà d'obra gratuïta. Cal fer. I, a més, o que vagin a un lloc on es posen a posar-se gels, no? Yeah. No és això, no sé si és el cas. O sigui, van a ensenyar-se algunes coses i a veure com és el món real dins d'aixes tasques. Aleshores, no podem estar consentint que... Hi ha que controlar-ho, això hi ha que controlar-ho. I, bueno, i es controla, no? Però els alumnes sí que tenen possibilitats, prou possibilitats, el que vol. Altres decideixen que no, que prefereixen acabar la carrera i després veuran. O sigui, que també hi ha tot tipus d'alumnes.
Hi ha de tot. I beques específiques per a estudiants, per al treball en biblioteques i centres de documentació, tant així a Espanya com fora. Per exemple, en les beques dels programes Erasmus, Seneca contempla també la documentació?
Sí, sí, sí. El que passa que vull que aclarir una cosa, perquè no es confundisca. Les beques Erasmus, el que fan, que a més jo trobo que són interessants, molt interessants, això jo crec que tenen 14-15 anys d'existència. Mm. Això va ser una proposta europea, no? Des de Brussel·les. Mm-hmm. I aquesta proposta el que fa és facilitar absolutament, diguem, el moviment d'estudiants, sobretot dels dos últims cursos. Ja es demana que no siguin dels primers cursos, però facilitar intercanvi, però no es vol dir t'envies un o m'envies un intercanvi, bé, un moviment d'estudiants, sempre és una experiència bona. Les Erasmus, per exemple, venen a ser de 6 mesos a un any, depenent. Com es fa això? Se signa un acord, com un contracte, un conveni, entre la universitat que envia i la que rebe els alumnes. Mm. Però, clar, tenen que ser universitats que tinguin titulacions paregudes. En concret, en documentació, tenim, crec que són 5 països contactats. Clar, és una licenciatura que ja hem dit des del 97, pues, bueno, és molt més jove.
És molt,
per exemple, l'Escola d'Enginyers Agrònoms, així de la Politècnica, crec que té 80-90 universitats contactades. Bueno, així són 5 només de moment, no? Els centres, les universitats, no, de destí, pues, en França està Besançon, en Suècia tenen contacte en la Universitat de Borràs, en Portugal, en Coimbra, és un puesto molt bonico, Roma, en Itàlia, i Cracòvia, la Universitat de Cracòvia, en Polònia.
També és preciosa, Cracòvia.
I avui en dia, pues, els alumnes que tenen interès poden anar a aquests llocs, no? Uh-huh. Ara bé, per lo que tu dius, Helena, no és que vagin a biblioteques o a centres de documentació, van a la universitat.
Ah, van a la universitat.
Van a la universitat. I ahí el que fan és cursen uns estudis que a voltes no és que exactament se convaliden assignatura per assignatura. No és dir, així te lleve esta assignatura, però tu allí... Però és molt difícil que els programes siguin comparables. És difícil, no? Però penseu una cosa, si ara, per exemple, un alumne diu, i és que em fa moltíssima il·lusió anar-me'n a la Universitat de Roma, jo sé que ahir hi ha estudis de documentació i vull que anar-me'n. Si no fora perquè se n'adona esta facilitat de les beques Erasmus, tindria que fer un canvi d'expedient. Tindria que demanar que allí l'acceptaren, així no és així. Així el que fas és que continuen matriculant-se així, en aquesta universitat, i passen 6 mesos allí, i allà, a més, hi ha tenen un dret de que els accepten, si se'ls ha donat la beca. O sigui que... Però no és que van a una biblioteca, van a una universitat que té els estudis.
Realment, la veritat és que ha tingut molt d'impacte aquesta iniciativa de la Unió Europea, de les beques Erasmus i Sòcrates, sí. I hi ha qui diu que la generació que d'ací a uns anys doncs, portarà les regnes de la societat europea serà la generació Erasmus. Sí. La generació de la gent que s'ha educat, no, en una perspectiva més europea i més àmplia gràcies justament a aquesta iniciativa.
Aquesta iniativa, crec que la idea de la, Unió Europea va ser eixa. També cal
conèixer més cultures, més...
També cal dir que, perquè el que no ho sàpia, encara que els alumnes ho saben tot ràpidament, no, però el que no ho sàpia és que no és que estan molt ben dotats econòmicament. Anem a veure, el que paga la Unió Europea és la diferència que podria suposar viure on estàs tu o anar-te'n a l'altre país de destí. O sigui, no t'estan donant una beca molt substanciosa econòmicament, no? Pràcticament ni els viatges, no? Bé, poquet. Però també si vius així tens uns gastos, no? I es compta això.
Sí. No, i els estudiants que coneix, que conec que han anat, estan tots molt contents.
Sí, tant.
Vale, aleshores, per tant, imagina't que jo no soc llicenciada en filologia i vull dedicar-me a estudiar la carrera en companyia teua, perquè em fa il·lusió, de veritat. Què et recomanaries com a estudianta?
Sí, anem a veure. Està molt ben ideat la gent que fa qualsevol estudi i després vol fer una formació.
Des d'una filologia, per exemple,
perfecte,
podria anar a cursar amb tu.
Perfecte.
Que no ens ho deixarem encara, Toni.
No, esteu per això. Ja.
Hem d'arreglar la biblioteca. Igual ens fa falta.
Això també podria ser, no? Però sí que la gent que vulgui treballar en això, sí que li recomanaria que es forme. Que es forme, perquè és important.
O sigui, sobretot la part d'informàtica, per exemple, insistiria
moltíssim. No, però tota, perquè la gent no sap en què consisteix això fins que no entra, però, per exemple, totes les parts tecnològiques que cal saber...
Sí, abans tenia una pregunta que deia, és un perfil complex, però me l'ha votat perquè jo pensé que havies ja explicat a Helena ja, més o menys, per això ni l'he feta, perquè veien que era complex, molt complet, també, diria jo.
Sí. Sí, perquè hi haurà gent que, com m'estava abans comentant i que em preguntava Toni, no? Pues, pots eixir i anar a treballar a una unitat de catalogació, i és un tema totalment tècnic, no? I estar ahí tots els dies catalogant, però pots anar a ser un gestor, el que diu Alfons Cornellà, no? En el seu llibre El Infonomista, pots estar treballant portant la informació interna que es genera dins d'una empresa. Mm-hmm. És tan diferent una cosa d'altra?
Sí.
És un perfil complex.
Sí, que és complex. Sí, i això, i el que et dic jo, complex i complet. Sí. Perquè és
i complet.
Que...
Cal saber de tot.
Jo diria que, a més, cada vegada més necessari, no? En la societat actual en la qual circula tanta informació.
Exacte,
i justament el que necessitem és aclarir-nos amb tota aquesta informació.
Cal conscienciar a l'empresa privada.
I saber utilitzar-la, clar.
Cal conscienciar a l'empresa privada de que és un destí de treball important per als estudiants. La xicoteta empresa sé que li costa pagar un sou que siga per algú que ells pensen que els va arreglar la biblioteca i potser no tenen ni biblioteca, però com que són moltes més coses que això, a poc a poc va entrant ja en la societat aquesta formació.
Molt bé.
Carmina, tot això que ens acabes de dir, evidentment, demostra la necessitat d'aquesta nova professió. Podríem dir nova, entre cometes, o...
No, jo ja no diria nova.
Ja no nova,
afortunadament,
no?
Afortunadament ja s'ha creat el seu lloc.
Ha canviat el perfil.
Professional.
Podem dir que ha canviat un poc el perfil, no? Sí. Perquè, clar, com en el recorregut històric que ens has fet,
ha canviat
sabem
molt.
Que els bibliotecaris ja existien des de fa molts anys, no?
Milers d'anys.
Val, jo ja... per acabar, perquè ha estat molt grata, no, la conversació, m'agradaria un poc que em parlares sobre els llibres electrònics. Si tens informació d'això.
Sí, el llibre electrònic té que passar per una diguem, revisió. Si qui edita no té problemes de temes de drets d'autor, bé, perquè la disponibilitat que té aquest llibre és diferent. També hi ha solucions tècniques per a que la gent no se pugui descarregar el que vol, quan vol i com vol. Està molt... Hi ha empreses ara, per exemple, així a la Politècnica està subscrit una base de dades que es diu Safari i una altra que es diu eBook, que són ja empreses que estan oferint llibre electrònic. I com es treballa en això? Bé, per exemple, de qualsevol... ordinador d'aquest campus, no, d'aquesta universitat, es pot o no descarregar trossets del llibre, però això el sistema te permet només fins a un cert punt. I, a més, pagues per això. Uh-huh. Detecten què és el que has descarregat i pagues per això. També els llibres que estan ahí penjats, diguem, estan ja, diguem, lliures d'altres conflictes, com que els autors diguin que han fet vostès, que m'han posat un llibre a disposició de qualsevol. No?
Els drets d'autor, clar. No?
És un futur. Ara bé, jo pense que el paper, aixina com aixina, no va desaparèixer, o no de forma a curt, mitjà, blas, no. És una cosa que és tan ingrat per a mi llegir en pantalla.
Sí, això
ara bé,
s'està
desenvolupant tecnologia per a tindre llibres que ja no seran la pantalla típica d'ordinador, seran aparatos que podràs tindre com les... el text de forma en lletra gran... Tecnològicament estan avançant. O sigui, que serà com una espècie de llibre electrònic que també, d'alguna forma, l'hauràs i el tindràs a la mà, no?
Sí, sí. Canviant el suport, no serà la pantalla.
Canviant el suport. És diferent. Sí. Ara, llegir en ordenador en pantalla...
A mi tampoc m'agrada, Carmina. Jo estic d'acord amb tu.
Acabem en els ulls blancs, que dic jo.
És roïn. És molt roïn. És molt roïn. Un llibre sempre te'l posaràs a la bossa i te l'enduràs a la platja, no? Però, clar...
Moltes gràcies, Carmina. Ha estat un plaer.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Gràcies, Carmina.
Bon dia.
I ara escoltem una cançó de Núria Feliu, una artista compromesa amb el seu temps, la seva terra i la seva gent.
El meu xicot bastón és tan original que no té igual i crida l'atenció. Per contemplar-lo surt tothom sempre al portal, perquè en Pasqual fa sensació. Va amb pantalons color de bolsa, gasta botins extravagants, un bastonet de canya dolça i un sobretot amb forbalans. Per botons. En Pasqual és en tot original com cal. Porta corbata d'encenalls al meu Pasqual i un coll molt alt de 7 o 8 colors i una bufanda amb un serrell així de llarg que li serveix d'espolsadors. Me'n gasta guants de pell de lila, mitjons de fil d'empalomar, calçats d'espatlla de gorila i punys de goma de borrar. Per botons. En Pasqual és en tot original com cal. ulls amb la petxera de xarol. I un girassol es posa el trau al moll, una cadena d'or xapada de llautó i un mocador de pedra moll. Amb xamanelles fuma el puro i amb sal fumant arrenta els peus. Porta un rellotge que és de suro i el dit un cello de correu. Per botons. En Pasqual és en tot original com cal.
UPB Ràdio 102.5.
I després d'escoltar El vestir d'en Pasqual, que ens ha deixat la impremta de saber fer les coses ben fetes i amb amor, donem pas a l'apartat de Millorem el llenguatge.
Aquesta setmana dedicarem l'apartat a les paraules biblioteconomia i impremta, relacionades amb l'àmbit de la producció, l'organització i el manteniment de la informació. Escoltem les frases següents.
Estic molt il·lusionat perquè tinc la possibilitat de fer les pràctiques de la meva llicenciatura de Biblioteconomia i Documentació a l'Arxiu Municipal de València. Durant el segle XV, la utilització de les lletres metàl·liques va suposar un gran avanç per a la impremta.
Pel que fa a les paraules que heu sentit en les frases anteriors, la paraula biblioteconomia està formada pels mots d'origen grec, biblioteca i economia. La paraula biblioteca està composta per la forma prefixada del mot grec biblion, que significa llibre, i la forma sufixada del mot grec theke, que significa dipòsit. D'altra banda, la paraula economia ve del grec oikonomia, que significava administració domèstica. El significat no us l'explique perquè ja ens l'ha explicat molt bé Carmina durant l'entrevista. Ara cal parar atenció a la paraula impremta, que s'introdueix a partir de 1460. Ve de la paraula valenciana antiga impremta, que significava marca o petjada. Aquesta era el participi femení del verb empremer, que volia dir marcar una petjada o un senyal. Amb l'adveniment de la tipografia i per influx de les formes cultes de l'italià imprimere i el francès imprimer, evolucionà en impremta. Fixeu-vos que cal escriure aquesta paraula amb M i no amb N, com es fa en castellà. I ara penseu com es diu en valencià aquesta frase feta. Escoltem-la.
De todo lo que se propone en los párrafos anteriores, no hay ninguna duda de que esta teoría no tiene vuelta de hoja.
De segur que la useu, però si no la sabeu, us la diem.
De tot el que es proposa en els paràgrafs anteriors, no hi ha cap dubte que aquesta teoria no té retop.
Aquesta frase feta es refereix al fet que alguna cosa que s'ha dit, proposat o investigat és irrebatible o no té rèplica possible.
Ara escolteu aquesta Nadala tradicional valenciana, que de segur que alguna vegada l'heu cantada.
Pastorets i pastoretes, on aneu tant de matí? Thank you.
pastoretes, tant que volíeu saber d'una barcella de dacsa. Quants bunyols es poden fer, es poden fer.
Irse!
UPB Ràdio, 102.5.
I després d'escoltar Pastorets i Pastoretes, interpretada per El Tall, donem pas a l'apartat de Preguntantes Barroma.
Avui hem parlat del món de la documentació, dels llibres, de la recerca d'informació. Ara us llegirem un text de l'argentí Jorge Luis Borges que podria ser el malson d'un documentalista. Una biblioteca que conté tota la informació que es pot concebre, tot i que és pràcticament impossible trobar-la.
El capritx o imaginació o utopia de la biblioteca total inclou alguns trets que no és difícil confondre amb virtuts. En primer lloc, meravella que els homes tardaren tant de temps a pensar aquesta idea. Kurt Laßwitz imaginà la biblioteca total. La seva idea bàsica és que amb 25 símbols, 22 lletres, l'espai, el punt, la coma, n'hi ha prou perquè les seues variacions amb repetició abracen tot allò que és possible expressar en totes les llengües. El conjunt d'aquestes variacions integraria una biblioteca total de dimensions astronòmiques. Tot figurarà en els volums de la biblioteca. Tot. La història minuciosa del futur. El nombre precís de vegades que les aigües del Ganges han reflectit el vol d'un falcó. El secret i veritable nom de Roma. Els meus somnis i entresons de l'alba del 14 d'agost de 1934. El cant que van cantar les sirenes. El catàleg fidel de la biblioteca, la demostració de la fal·làcia d'aquest mateix catàleg. Tot. però també hi haurà milions de cacofonies insensates, de potipotis verbals i d'incoherències. Tot, però les generacions dels homes poden passar sense que els prestatges vertiginosos, els prestatges que obliteren el dia i en els quals habita el caos, els hagin atorgat una pàgina tolerable. Un dels hàbits de la ment és la invenció d'imaginacions horribles.
No patiu, que la pregunta d'aquesta setmana no serà tan difícil com trobar la història minuciosa del futur en la biblioteca imaginada per Borges, encara que sí que va de llibres. L'any 1474 es va imprimir a la ciutat de València, a la impremta de Lambert Palmart, el primer llibre literari imprès a la península Ibèrica. Era un llibre escrit quasi totalment en valencià. La pregunta d'aquesta setmana, doncs, és: quin és el títol del primer llibre literari imprès a la península Ibèrica? La repetim. Quin és el títol del primer llibre literari imprès a la península Ibèrica? Recordeu que es fa un sorteig entre les persones que hagin encertat la resposta i el nom de la persona guanyadora es donarà a conèixer en el programa següent. La resposta l'heu d'enviar a l'adreça electrònica del Centre d'Autoprenentatge de València, cap-vera@upvnet.upv.es. Passem a resoldre la pregunta del programa anterior, en la qual us preguntàvem: quin és el vegetal que proporciona tantes proteïnes i tan bones com la carn i que no té l'inconvenient d'apujar els nivells de colesterol? I la resposta correcta és la soia. Aquesta planta és originària de l'Àsia Oriental. Actualment, el seu conreu s'estén per diverses regions subtropicals i temperades. La proteïna de soia té un elevat valor biològic superior a la majoria de les proteïnes vegetals i comparable a les animals, sobretot si és complementada amb cereals. Aquesta setmana la persona guanyadora és Clara Trescolí i Iborra. Clara, quan pugues, pots passar a recollir el premi al Centre d'Autoprenentatge de València, situat a l'àgora del campus de Vera.
Han intervingut
Elena Fontana,
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. I ara, tanqueu els ulls i penseu en allò que us ha fet somriure l'any que acaba. Tant de bo, aquests somriures es multipliquen per 2007. L'equip de Plèiades us desitja bon Nadal i bon any.